un periodista que si fos futbolista seria un dels capitans segur de la plantilla, sí, sempre pot alguna cosa, sempre té alguna cosa a portar. Xus Carrillo, un aplaudiment.
Jesucito Carrillo! ¿Todo bien, Jesucito?
Hola, bona tarda, José María.
Bueno, amb la pregunta d'avui posem a prova una miqueta l'optimisme i el pessimisme pel que queda de Lliga. Com ho veieu? Com un tro, com el Rosell de l'Aurora, o ara només importa el City, Xus?
Jo afegiria una quarta.
A veure.
Esborraria només importa el City,
sí,
i posaria només importa el Bayern.
És que m'ho has tret de la boca, Xus, com es coneixem?
Només importa el Bayern.
Aquesta és bona, eh? No hi hem pensat ara.
El City guanyi la Premier, doncs home, m'alegraria molt per Pep Guardiola, el seu staff, bla, bla, bla. Però ara hem de ser tots del Bayern. Del Bayern,
sí, tots som que... I del Barça femení.
Visca Baviera.
Sí, ja parlem i... després del Barça femení.
Etcètera, etcètera.
Va,
però jo, independentment, jo estic en el 12%. Jo sempre sóc optimista.
Clar que sí.
Acabarà com un tro a l'equip.
No sé què passa, i ens va passar igual que els que us convidem a passar la tarda. De vegades, generalment, teniu un tarannà optimista, sí. En canvi, els nostres oients en aquestes preguntes no ho són tant.
Bé, l'equip també hauria d'acompanyar, de moment no ho ha fet, però...
S'ha fet el millor entrenament, Solans, que us va dir, el millor entrenament de la temporada.
Sí, sí, per això, hem de ser optimistes. Guanyarem els 6 partits que queden.
Bueno.
Bé, no sé, tenim a Guardiola amb nosaltres?
Sí, sí, tant que tenim a Guardiola. Sí, Pep, què tal?
Bona tarda, disculpeu, però em sembla molt desafortunada l'opció que ha posat el City. Com a col·lec que sóc, demano a tots els barcelonistes que no donin suport al City, sinó al Barça, i estiguin amb l'equip fins al final. Ara és importantíssim que el Barça guanyi tot el que queda fins a final de temporada,
sí,
i encara més important, sobretot, que no mireu cap partit al City, si no veureu jugar les toies que us col·locaré final de temporada, bueno, com Pep, el Jacob Wright, migcampista de 8 anys, que té una pinta horrible, 50 milions, no guanyo res, preu de cos. També tenim el Mateo Kovacic, 29 anys, està 5 quilos per sobre del seu pes, però si el Xavi li canvia la dieta, potser en un carremot el recupera. Així que, si les veieu jugar com voleu, que us torni a col·locar l'Eric García, el Ferran Torres, doncs també tenim, per exemple, el Nathan Aké, un negre de 1,80 m, 29 anys, per jugar de central o de lateral. En cas que el Sergio Berto marxi al Girona, pot ser un bon substitut per enfonsar-li la carrera al Barça. Així que, no m'interessa que sigui el City.
Deixa de tocar-te el cap, Pep, per favor.
Jo crec que hauríem de passar del Wallapop al Wallapep, Estem en aquestes opcions com un tro, com el Rosell de l'Aurora, o ara només importa el City, i volia escoltar també el Fernando Polo.
Aviam, jo confio i espero que acabin com un tro, entre altres coses perquè no s'ho poden permetre acabar d'una altra manera, perquè és que tenim el Girona a 2 punts i el Barça ha d'anar al camp del Girona.
Exacte, sí. Girona, cuidado, que clar, estem allà apretant,
És el Jordi Bosch, no?
I tant, el Jordi Bosch, el que passa és que m'he primat una mica.
Però on estàs avui, Jordi? Madrid?
Bueno, estic aquí perquè he arribat ara amb l'AVE i ara vinc aquí, llavors ja m'he tingut sopar i ja per això dic, vaig a saludar aquells de la ràdio,
sí,
i llavors ja vaig a sopar.
El Bosch ho sap bé, el Girona va com un tro i el Barça no es pot permetre badar, perquè és que, a veure...
Que està a 2 punts d'avantatge.
Ah, només faltaria no quedar ni segons i no anar a la Supercopa.
Algú de vosaltres tem una deixada anar? No.
Jo
no.
No,
jo... Ara el fi... Bueno, aquestes coses passen, no t'estàs jugant res...
Hi ha un detall important. És any d'Eurocopa.
Ja, és any de parador, vols dir.
Compte.
De parador, no? I de parador i de jugadors que quan s'apropi l'Eurocopa...
Igual no voldrà lesionar-se...
...a ficar la cama, no sigui que arribi una puntada o arribi una estrabada o arribi... Una, saps aquell turmell que...
És veritat, que no poden arribar tampoc.
Aquella trencada d'isquiotibials que et deixa un mes i mig sense competir després l'Eurocopa. Això em fa patir una mica. Per què? Doncs perquè hi haurà alguns que no només pensaran en el seu club, sinó també en la seva selecció... I insisteixo,
després... Però això li pot passar a tots els equips.
Sí, però per exemple, el Girona no té tants internacionals que vagin...
És
i aquests,
un factor.
Clar, el seu interès serà ficar-se el més amunt possible. I el Barça, doncs, arribarà aquell moment en què el Frenkie de Jong, que ara està tocat, però si ha d'apretar per arribar al darrer partit, doncs igual diu, escolta tu, piano,
no és el mateix jugar,
que ja m'he tornat al turmell dos cops
que jugar per cada jo, segon que dius,
amb el meu tarannà positiu i optimista no l'encerto mai, però vaja, ara queden 6 partits que seria el moment de Vitor Roque, no?, per veure...
Home, perquè home, sí, per favor, sí, per favor.
Perquè sí, comencem a veure...
Heu tocat el meu tema preferit.
És veritat.
En volíem parlar més tard, però obrim ja el meló.
Ja vols obrir el meló?
Sí, home, per favor.
Bon meló.
Aquí hi ha hagut un fitxatge que no sé si ha arribat als 65 milions. Són aquells 30 variables...
30 més 31.
Sí.
De moment 30.
Val, de moment 30.
Els variables els ha de guanyar.
De què depenia el variable?
Jo crec que és de partits, de títols...
De partits,
no?,
per temporada...
Doncs no anem bé, eh?
No,
no anem bé per cobrar-lo. No,
exacte,
no,
per tant, no pagarem.
Què passa amb Vitor Roque? A veure, Fernando.
A veure, primer que necessita un període d'adaptació, després que necessita a nivell físic una readaptació al futbol europeu, i tercer, que crec que al Xavi no li fa el pes, que és el més important, perquè...
Sí, jo crec que li agradés... De les tres opcions, la que et creus més...
Home, que no li fa el pes... Que no li fa el pes, el que sigui, perquè no el veu un jugador fi, perquè és un futbolista que ell no va demanar, perquè és un futbolista que no és la màxima necessitat que tenia l'equip, sinó que eren altres posicions a reforçar, i perquè no és un crac. Ara mateix no és un crac, pot arribar a ser-ho. Els jugadors evolucionen, perquè si fos un crac i se sortís als entrenos, difícilment no el poses. Si el tio s'infla a fer gols, de tots els angles, i per dalt, per baix, es dribla tothom... i el porter els porta bojos...
I tàcticament doncs... compleix.
Clar, doncs...
Però et dic una cosa, això és feina també d'un entrenador al treure el millor rendiment d'un jugador que és molt jove, perquè Vitor Roque és molt jove, té 18 anys, l'has de... Evidentment s'ha d'adaptar. No ha jugat mai a competició europea, venia d'una lesió de 4 mesos, per tant, necessita un període, ha d'aprendre a encaixar amb el sistema tàctic del Barça, que es veu que no les veia venir, que no s'entarava...
No l'entenia, el sistema?
No l'entenia.
I això que el Barça li va fer el vídeo aquell del tigre que passejava pel camp, bé, és una llàstima.
Però tot això és normal. Ara, quan és una aposta que va costar tants diners, jo crec que Xavi no pot llançar la tovallola i que li ha de treure, i més sapiguem que continuarà la propera temporada, doncs ha de... treballar amb aquest jugador perquè...
Però la pregunta és, continuarà la pròxima temporada? És a dir, vosaltres, si no ha de jugar, si no ha de tenir minuts,
no,
és com
de,
pot
de
créixer...
Xavi, parlo de Xavi, que Xavi seguirà...
Una opció seria, no, Xavi sí, però Vitor Roque, una opció no seria cedir-lo?
Cedir-lo i que jugués.
El problema és que cedir-lo tampoc aprendrà el sistema del Barça.
Clar, no, jo crec que el problema de Vitor
cedir-lo al Girona...
I allà farà, vamos, serà el pitxurri de la Lliga.
Però jo seria un jugador amb una fitxa que m'imagino que no ve cobrant 4 duros. Si al final la sessió passa perquè tu li hagis de pagar la fitxa o la meitat o una part, perquè el disfruti un altre equip, el tens tu.
Sí, sí.
Perquè en algun moment tindràs una lesió i la necessitaràs. Si és d'aquestes sessions que acabes tu pagant la fitxa, te'l quedes, l'ensenyes i en algun moment sortirà. I aquest noi té gol. Li costarà adaptar-se, però té gol. Sí, té gol. Va. És que és molt jove.
Jo el problema que li veig és que és un jugador que és molt específic, és un davanter centre. I hi ha davanters que poden jugar dintre l'àrea i que també poden caure fora. De moment, quan l'han posat fora de l'àrea, perquè el que juga davanter centre és Lewandowski i és un d'aquells intocables, pràcticament allò ha de jugar sempre a titular, després el poden canviar, perquè el dia del Madrid el van canviar. Mm. Però fixeu-vos que aquell dia no posa Vitor Roque, posa Ferran Torres al seu lloc.
Sí, però per això jo dic que ara aquest tram final de la temporada Xavi no... potser és el moment de veure Vitor Roque.
Jo crec que és el moment de que has d'anar posant a Vitor Roque, el que passa que és veritat que els punts són importants, perquè la segona plaça dona opció a guanyar la temporada que ve un títol i a guanyar més diners.
Sí, vosaltres creieu que ara el veurem? És un bon moment?
Jo crec que l'hauríem de veure.
Sí.
Jo crec que l'hauríem de veure.
A partir d'aquí, Xavi, l'estaf mare.
Mira, tinc aquí el calendari.
El calendari.
I hi ha tres partits bastant propicis per veure'l, perquè queden 6 partits, i jo crec que n'hi ha 3 de força complicats, que són els 3 que venen ara, i 3 relativament fàcils. Dilluns, el Barça rep a Montjuïc un València que lluita per entrar a Europa, no seria un partit fàcil. Després visita Montilivi en un partit clau pel segon lloc. També és un partit força complicat on el Barça juga a les rofes del segon lloc. Després rep una Reial Societat que també lluita pels llocs europeus i que mai és un partit fàcil, un rival fàcil. A més, és un altre cop dilluns a les 9. És a dir, tampoc és un horari molt propici per jugar a casa. I després venen 3 partits que són visita Almeria, que és cué en peu i mitja segona. Home, és un bon partit per Vitor Roque, per exemple. Rep el Rayo a casa, que podria estar salvat, i l'última jornada visita el Sánchez-Pizjuán, que és un camp complicat, però el Sevilla no jugarà res, en principi.
Bueno,
per tant,
3
difícils i 3 relativament fàcils.
Aviam, són partits aquests que dius tu perquè jugui titular.
Titular?
Claríssim. Home, si no pots jugar contra l'Almeria, que és cué, que està allà...
Jo recordo
a segon,
el partit de l'Almeria
no a
Montjuïc, un dels pitjors partits de la temporada.
Sí, és veritat,
Sí,
però
el Barça les va passar...
Sí, sí, però vull dir que si
Canutes,
no, si no pot jugar aquest noi contra un equip que està a segona fa mesos, no jugarà contra ningú.
Bueno, i després parlarem de les conseqüències que hi pot haver hagut després d'aquesta reunió de la porta Xavi, que potser algú li ha dit, escolta...
Aquest fitxatge s'ha d'amortitzar,
exacte,
no?
Exacte.
No sé, Deco, que és que
l'ha portat, que l'ha dit.
Bé, deixeu-me fer un parèntesi, perquè de seguida els Solans ens ha d'explicar una teoria que avui està circulant molt sobre què pot passar en aquesta final de Lliga, però abans estàvem parlant amb la Laura Fa sobre la salut de Carles III.
Sí.
Teníem notícies en aquell moment, per això la fans deia que esteu remenant, però fins que no les hem pogut contrastar, doncs no les podem dir. Se'ns havia dit que hi hauria un comunicat sobre la salut de, del rei i finalment ha arribat.
Sí, senyor, hi ha hagut comunicat de la Casa Reial Britànica. Acaben d'anunciar que Carles III recupera la seva activitat pública com a rei d'Anglaterra. És un comunicat breu on expliquen que el monarca reapareixerà dimarts vinent després del tractament que ha fet contra el càncer i que s'està recuperant bé. Dimarts faran una visita a un centre justament de tractament de la malaltia on es reunirà amb metges especialistes i a partir d'aleshores anirà recuperant cada vegada més la seva activitat pública. Afegeixen que el mes de juny farà també activitat diplomàtica rebent l'emperador i emperadriu del Japó en una visita institucional i per acabar dir que aquest comunicat l'acompanyen d'una fotografia on hi apareixen Carles III i la reina consort Camila al jardí de Buckingham.
Molt bé, doncs bones notícies en aquest cas. Solans, la teoria de la conspiració.
La teoria de la conspiració...
Què s'està dient i quin és el problema?
Ara que parlàvem d'aquest final de Lliga, de la possibilitat que el Barça quedi segon, però clar, també hi ha el Girona en joc, hi ha la Supercopa d'Aràbia Saudita en joc. La teoria de la conspiració diu que la federació li interessa, perquè clarament, perquè cobra molts més diners, que el Barça quedi segon.
Ara sí, no?
Pels més malpensats, ahir vam conèixer, a més, una notícia que alimenta la conspiranoia. L'àrbitre preferit de Xavi, de Burgos Bengoetxea, és el designat per xiular el Barça per primera vegada en tota la Lliga, dilluns contra el València.
Ara, no? Ara.
El balanç de Burgos Bengoetxea amb el Barça és, a la Lliga és de 20 victòries, un empat i només una derrota. Penseu que a partir d'ara arbitratges poden ser més favorables al Barça o es poden acarnissar menys amb el Barça? Creieu que hi ha alguna cosa de veritat en aquesta teoria de la conspiració? Xus, Àngels, Fernando?
Aviam, sí que és veritat que a la federació li convé molt més que hi vagi al Barça, però és que tot passa pel Barça. Tu pots tenir un arbitratge favorable, però si no la rasques, doncs al final t'emplomaran. Llavors, el que has de fer és tu fer la feina, fer els deures. I sí que és veritat que aquesta dada de Burgos és curiosa, perquè en tota la temporada no t'ha tocat.
Ah,
i ara et toca.
I ara sí, no?
I ara et toca quan ara, ja
sí.
El peix està tot absolutament
venut. Molt ben dit, molt ben dit, Fernando Polo.
I en canvi
Fernando Polo.
Soto Grado et toca... al camp del Madrid, amb el Manolete, Sánchez Martínez es diu aquest,
sí,
no?
Clar,
al bar, i et donen pel sac. I a sobre, la imatge de la pilota que entra funciona en totes les càmeres, menys una. Mm. I diuen ara que potser sí que funcionava, però els del bar no van veure la imatge bona que ha transcendit entre ahir i avui, i es veu que la pilota... entra, llavors.
Les millors imatges, curiosament, les té gent que grava a la cavalcada amb un Xiaomi 230 de fa 10 anys i són les millors imatges que tenim d'aquest partit.
I en canvi els altres amb 36 càmeres no la troben.
Però la càmera del Chiringuito se ve perfectamente como la pelota.
No entra. I Lunin dijo que no entró.
Ojo, y Lunin, dijo Lunin, que es una persona humilde y sincera, dice la verdad.
Pues ya está.
Alguna qüestió, algun comentari sobre la teoria?
Aviam, és que jo aquesta teoria, venint d'on venim, després del partit del Clàssic, i un cop ja lo tienen todo atado y bien atado, què vols que et digui? Que potser els interessa, evidentment, econòmicament, si el Barça participa, la federació rep més diners, però també, si el Barça guanya, s'emporta més diners que si guanya el Girona, perquè tenen uns pactes d'uns milions, si són Barça o Madrid els que hi participen.
Sí.
Per tant... en certa manera, la federació lo comido por lo servido, perquè el que guanya de més també li ha de donar al Barça. Però el Barça ja, vull dir, és que la feina que havien de fer ja l'han fet, eh? Vull dir, el Barça ja no té opcions.
O sigui, la federació aleshores no guanyaria més diners perquè li hauria de passar al Barça? O sí que guanyen més
diners?
Sí
que guanya
més diners, però també és cert que si el Barça no participa, al Barça no li has de pagar els 6 milions, perquè el que hi vagi... no té el repartiment dels diners, diguem que és diferent.
El Barça, no, sí, el Barça
no és homogeni.
Els àrabs el que volen és que estigui cada any Barça i Madrid. que vingui com a campió de Lliga o com a campió de Copa, o que sigui com a finalista de la Copa o com a subcampió de Lliga. L'any que no vingui Barça o Madrid, els àrabs diran Federació, què passa, José
els
María?
Els àrabs paguen per
què
això,
passa, José María?
Per canviar-se el Madrid.
Los tejemanejes de Florentino i la Federació.
Mira, i si de cop i volta els àrbitres comencen a ser una mica més equànims i justos, a mi ja m'està bé. A mi ja m'està bé.
Sí, ja toca. Bones hores.
Jo demano que ens afavoreixin, però com a mínim aquestes faltetes tontes que no t'ensenyen, aquestes targetes que et perjudiquen i que en canvi quan, és que aviam, l'altre dia mateix hi havia faltes que deies, perquè jo veig la groga i amb ell només és una simple falta. Home. Perquè a mi m'expulsen i amb ells només és una groga.
El partit de Modric va ser un continu de faltes, que sí, mereixedores de targeta, i només la va veure al final,
si ja no
quan havia
gol.
Fet 4, sí. Ho va veure a la quarta.
I molt semblant.
Ja no és el gol.
Disculpeu, perquè Hernández ho estava controlant tot superbé i totes aquestes faltes no van existir.
Buenas tardes. Hicimos un high behind y hicimos un dynamic review y no salió nada de todo esto y además, como les comenté hace unos 3 días, el problema es que en la grabación justamente de la line, de la dynamic line, de sí,
gol que entró.
Sí. Pues resulta que había una grabación que no nos permitió dinamizar todo esto, porque resulta que el hijo del árbitro asistente pues puso a grabar buscando a Nemo y no se ha regrabado la cinta y no podemos recuperar las imágenes.
Es que es muy mala sort. Es sí. Muy mala sort. Sí,
y al Girona realmente. Supongo que te ha dicho alguna cosa todo eso que estén parlant.
Clar, suposo que alguna cosa...
Si han de beneficiar al
sí,
Barça...
Sí que és veritat que això ha succeït històricament, que hi ha hagut temporades que el Barça li han pitat pocs penals a favor i quan ja la Lliga estava sentenciada en contra del Barça o a favor del Madrid, llavors en aquell tram final de la temporada que quedaven 3 o 4 partits...
Per pujar l'estadística.
Clar,
per pujar
han començat a pitar-li penals a favor. Clar. I al final de temporada, l'històric que diu, home, si t'han pitat tants penals...
Clar, no us ha anat tan malament.
Ara, no, me'ls has pitat... Quan ja no passaven.
Compte amb això que ha dit Fernando Polo, guardem el tall per si d'aquí a final de temporada 6 partits al Barça li piten 2 penals per partit, traurem el tall.
Sí, no, però és que això ha passat.
Seran
ja.
12 penals, sí.
A veure, parlàvem ahir de què s'havia dit en aquesta reunió Xavi Laporta. Jo deia, home, segurament Xavi haurà de fer algunes concessions. No sé si són concessions, però sí que hi ha conseqüències d'aquesta continuïtat.
Sí, tothom estava molt a l'expectativa a veure quines conseqüències podria haver-hi després d'aquesta temporada. Xavi va dir que continuava, per tant, i Laporta va acceptar la continuïtat, o al contrari, però en tot cas no és una conseqüència que la cessió de Xavi. Recordem la frase de Laporta, a mi perdre té conseqüències, que ahir però va matisar.
La conseqüència no necessàriamente tiene que ser una consecuencia drástica, son consecuencias de determinados grados y en este caso pues serán unos cambios y unos ajustes que se van a producir. Yo pienso que en este sentido mantengo la coherencia y voy a seguir haciéndolo. Lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo, de que ahora, por no haber conseguido los objetivos de esta temporada, pues reventarlo todo.
Claro, o sigui, que hi ha conseqüències i conseqüències, president.
La conseqüència és que és molt més traumàtic agafar i canviar l'entrenador que no pas, malgrat perdre, mantenir-lo. Per tant, la conseqüència és aquesta. Que, a veure, no em tergiverso en paraules que no són.
De moment, les conseqüències que hem sentit o hem visualitzat
que
és que continua l'estaf tots els pesos pesants de l'estructura de Xavi.
En cap moment hi ha hagut el cap del germà de Xavi sobre la taula?
Mira, a mi em van dir ahir una cosa que té certa lògica, que és que el president i el vicepresident esportiu s'han tirat els darrers 2 mesos cada cop que els hi preguntaven, i nosaltres li vam fer una entrevista al president, dient que si ell podia, intentaria que el Xavi canviés el seu parer i que li donés la volta a aquesta decisió de marxar. Això ho va dir. Quan una persona posa la seva paraula en això públicament, perquè una cosa és que ho digui internament, que després pot dir si ho ha dit o no ho ha dit, però públicament, després el que ha de fer és donar-li a aquell entrenador l'opció, com a mínim, de preguntar-li si has canviat de parer. I si et diu que ha canviat de parer, pel que sigui, llavors no és el moment de cepillar-te'l, no? I dintre d'aquesta lògica, el que no podies fer és, si tu li donaves al Xavi l'opció de quedar-se i ell deia que sí, és dir-li, vale, et quedes, però li tallo el cap al teu germà. Yeah.
És que no hauria acceptat.
En el moment que tu, clar, li dius al Xavi, et quedes tu, però li tallo el cap al teu germà, és que saps automàticament que el Xavi et dirà que no. Que en aquell moment ell no es queda i, a més, s'haurà d'explicar públicament perquè no es queda. I serà com una provocació a l'entrenador que tu has dit que vol que es quedi, que vols que es quedi, si canvia el seu parer, com una provocació de fer-lo fora, dir-li que la persona de la seva màxima confiança, que sobre és germà, és a dir, que té un vincle fins i tot més fort, que no el vols allà. Llavors, a mi em van dir, diu, això no ha estat a sobre la taula perquè sabíem que era una provocació directa, i el PAC va així, i te'l quedes o no te'l quedes. Que després hi ha ajustos en el tema preparació física.
Aquí anem,
sí.
Aquí anem.
Que hi ha ajustos en el tema recuperació de lesionats i tractament de lesionats? També. Hi ha professionals de pes i professionals ben pagats, això sí. Però, clar, no són d'una potència com treure el segon entrenador.
Però és que la teoria aquesta de que es volia encarregar l'Òscar Hernández, no sé en què es fonamenta, perquè almenys en aquesta taula portem tota la temporada dient, i el Toni, el seu lema era el bo és el germà.
I tant, sí.
No hem vist en cap moment, i de fet, amb la d'expulsions que ha tingut Xavi Hernández, el que ha estat a la banda ha sigut l'Òscar, sí, i no hem perdut amb l'Òscar. No sé d'on ve aquesta teoria.
Que no sé si filtrat des de dins del club o des de directiva, perquè
no
de fet
sé,
sí que es va filtrar que hi havia gent, hi havia directius que sí, no estaven, sí,
David,
no només d'acord amb Xavi, sinó que creien que el seu staff es podia reforçar.
Mira, el que jo crec que està bé dir,
que no tenia
el que està bé dir, algun cop hem dit, però jo crec que s'ha de dir d'una punyetera vegada,
a veure.
I dir, no, que dins del club hi ha tanta gent que tu parles amb algú que és anti-Xavi, i jo puc fer una informació dient, segons fons del club blaugrana, hi ha una oposició ferma de gent important contra l'entrenador. I no estic mentint, perquè aquesta persona que està dintre i que potser està en un grup de cert poder, o un directiu, és una font del club blaugrana, oficial. ¿Vale? Això és així. Ara, aquesta font amb la que parlem i que raja del Xavi o del germà o de tots, té poder per poder fer fora l'entrenador o per poder influir en que el president faci fora l'entrenador? Doncs potser no. O sigui, al final els que manen allà
són quatre. Cinc,
i potser un que no està dintre, però que també té el pes, que és l'Alejandro Echevarría, que és una persona de molta confiança del president, de l'entrenador, del Deco, del Juste. Però vull dir, al final hi ha adjunts, hi ha executius, hi ha tècnics, hi ha directius.
No serà que el problema, i aquesta temporada, és una cosa que a mi se m'ha dit molt, està parlant molt tothom?
Bueno, però el Barça sempre parla molt tothom.
Això no és nou, eh?
Ells han estat a dintre de l'estructura, potser no ben bé de club, però sí que han treballat pel club. I saben que la persona que es fa directiu del Barça i que a sobre ha d'avalar, què vol? Primer, vol una mica de foco, perquè se'l conegui, perquè igual és un gran professional de qualsevol ram, però no el coneix ni Cristo, perquè és una persona anònima, tot i ser molt bo, en el seu sector el coneixen, però a nivell popular no. I després, ja que avalo, ja que poso una pasta i em costa els diners, vull intentar decidir, vull intentar que la meva veu s'escolti i pugui influir. I resulta que tothom sap de futbol, i tothom creu que té la clau. I llavors arriba una reunió de junta directiva i potser algú diu algo i tal. Ara, tu pots dir missa. Per què hi ha una comissió esportiva?
Exacte.
Si hi ha una comissió esportiva, el directiu encarregat del
el directiu X, només hi ha dos més el president.
Clar. Llavors, pot parlar molta gent i molta gent pot voler influir, però molts parlen i no tenen cap poder. Cap poder. I després una altra cosa. En el cas del Xavi, el president, insisteixo, en el moment que ell diu tota l'estona que vol que continuï, és que ell té la voluntat de que continuï. I el Deco també ha recolzat públicament i internament el Xavi.
I el Juste.
I el Juste, públicament.
Llavors no hi hauria un informe de la porta que deia que Xavi no sé què...
Sí, però pot haver un informe de la porta, però la porta sempre ha dit que volia tenir una conversa amb l'entrenador. O sigui, al final, si tu dius que li has de donar l'oportunitat a l'entrenador... Si no ha canviat el seu parer, no hi ha discussió, no hi ha tema. Ara, en el moment que l'entrenador canvia de parer i t'ho vol explicar, tu li has de donar l'oportunitat. Llavors, què passa? Si t'ho expliques, si l'escoltes i et convenç, tot el que digui la resta, tots els informes i tots els que diguin els directius subalternos, no pinta res. I una altra cosa, molt important, que jo crec que també ens hem de quedar, perquè acabarà la temporada i serà tot un desastre, i no s'ha guanyat res, i és una temporada en blanc, i tot això és cert. Hi ha hagut partits molt dolents, i moltes decepcions. Però no oblidem que aquesta lliga, que jo sàpiga, s'han consolidat tres jugadors com Cubarsí, Lamine Yamal i Fermín, que això pot ser un patrimoni del Barça per anys, i que tu portes això al mercat i et poses a l'aparador, i són molts diners. I són molts diners que tens tu, que no t'has gastat, i que si un dia vols fer calés, et donen un paston.
I que per mi és la, el principal aval de Xavi.
Llavors no tot és una merda.
A veure, Xus Carrillo té el dit aixecat.
Sí, volia comentar dues coses respecte a la Lliga d'aquest any. El Madrid et porta 12 punts. Però si mirem els dos clàssics, allà va haver-hi robatori en contra del Barça.
Home!
Són, treu-li els 6 punts al Madrid i posa-li els 6 punts al Barça. Estarien empatats ara mateix. Mira'm tu la tonteria. I respecte al que deia el Polo, de que allà parla tothom, jo recordo, tu també recordaràs, i tu Àngels també, en època Joan Gaspar, que hi havia una junta directiva de 40 directius.
O més.
La de Gaspar, no?
Parlava...
Tota l'oposició la va ficar dins de la directiva.
Parlava hasta la punta.
Us recordeu com els hi deien?
Los
101 dálmatas.
Sí, sí.
És que havia... Entre directius oficials...
Sí, allà Marc parlava tothom. Hi havia, o sigui, a la llotja, en el descans dels partits, totes les emissores de ràdio i totes les teles estaven allà a la llotja. I sortien els directius a la mitja part, volent allò, micros.
Micro, on està el micro?
I va arribar, quan guanya la porta a les primeres eleccions, va posar de cap de comunicació, de cap de premsa, de cap de gabinet a Jordi Badia, que després va ser alcalde de Calaf, etcètera, etcètera. Jordi Badia, el primer que va fer va ser desautoritzar, no donar entrada a les emissores de ràdio ni a les teles a la llotja. Perquè allà només parlava el president Laporta, el vicepresident Sandro...
El Sandro,
poca cosa més. És a dir, allà es va començar a dir directius, prou. És a dir, parla el portaveu, parla el president, hi ha un portaveu, com va ser després, crec que Toni Freixa, el cap de comunicació, el president, el vicepresident, punt. Perquè allà allò era... I ara, doncs, lamentablement, té raó el Fernando, hi ha massa gent que parla, però clar, ara hi ha el triple de mitjans de comunicació...
I també tenen molt telèfon mòbil, i poden enviar whatsapps...
Correcte.
I per això l'Àngels deia, d'on surt si aquí s'ha dit que Òscar... o sigui, el germà de Xavi... Sí. No, d'on surt? Doncs segurament surt de dins, però com diu Fernando Polo, surt d'una part del club que no té segurament cap...
A mi, escolta, jo ja vaig dir... Jo en aquests 3 minuts que Xavi va aconseguir convèncer a la porta, m'hagués encantat ser-hi. M'hauria agradat veure quins eren els arguments, perquè el que aquí ens constava és que la porta tenia clar que se'l carregava, però com deia Fernando Polo, doncs, bueno, va aconseguir convèncer-lo, no?
Jo crec que no tenia tan clar.
Jo crec que tenia dubtes i volia parlar amb ell.
Si em permeteu, ara parlarem de... Perquè, clar, un d'aquests canvis, ja el sabem, que és el tema de la preparació física, que ens ha cridat molt l'atenció, que el primer que se sap d'aquesta nova etapa, Xavi, són els canvis amb la preparació física, però el primer que també ja els està rebent és Pedri. Pedri, bona tarda.
Bona tarda, Iaio.
Què tal, Pedri, com estàs?
Bueno, pues sí, he hecho estos cambios físicos, pero...
Ja estabas al gimnasio, Pedri.
Sí, estaba en el gimnasio, pero, bueno, estaba un poco tieso físicamente.
Sí.
Y bueno, pues no se van a creer lo que pasó.
Al gimnàs, no.
Muyallo.
¿Qué ha pasado?
Pues que me lesioné otra vez.
Pero al gimnàs.
Porque resulta que yo estaba con la cartera, que traigo la tarjeta contable para entrar en el gimnasio.
Sí.
Me pongo la cartera encima de lo que es el torno.
Sí,
el lector,
pasar,
el lector
sí.
del torno, sí. Como si fuera la T-movilidad esa para entrar dentro en lo que es el gimnasio. Y resulta que el hierro eso del torno, yo pensaba que estaba... Que estaba ya liberado, he entrado, estaba el hierro bloqueado, me ha dado en todas las guaguas.
¿Las qué?
La guagua y el plátano a Canarias me han quedado, pero cotufo. Entonces, pues estoy roto más lunes. Me han quedado completamente cotufo, Moyallo. Y bueno, pues yo es que creo que prácticamente necesitaré 2 meses para recuperarme, estaré en un chuzo.
Estem molt de pes.
Recuperando, mucho cuidado con el gimnasio.
Molt menys, perquè s'ha fichat...
Una pobargia que me ha dejado frito.
Molt menys trigarà Pedri, es recuperarà molt ràpid, perquè hem fitxat a 2 persones per solucionar tot això.
Ara expliquem qui són.
M'he quedat frit.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
Són les 7. L'hora de fer un amor i set.
Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Només fins al 28 d'abril tenim 3x2 en la tonyina en oli d'oliva pack de 8 marca Carrefour. Si en compres 2, el tercer et surt gratis. Vàlid als supermercats, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Ei! Quan val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per a una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda, només fins al 10 de maig, gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues, web i app.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
Com dèiem, ens ha cridat molt l'atenció aquesta incorporació de, o aquests canvis en la preparació física. Ho comentarem amb l'Àngels, amb el Xus i el Fernando. Qui s'incorpora ja a l'equip, David?
Doncs mira, Julio Tous, que torna com a preparador físic de força després d'estar al Barça el 2004 i amb una llarga experiència a clubs com la Juve, el Chelsea o l'Inter, a més de la selecció italiana. A banda, també s'incorpora Raúl Martínez, que ve com a coordinador de fisios i massatgistes, després de molt temps col·laborant amb jugadors del Barça a nivell individual i també personal, i després d'haver-se fet un nom a la federació amb la selecció espanyola, que va guanyar, per cert, el Mundial de 2010 i l'Eurocopa del 2008 i del 2012. Alguns jugadors que han treballat amb ell, doncs Carles Puyol, Andrés Iniesta, David Villa, Gerard Piqué, Jordi Alba i últimament... Sí. Ansu Fati i Pedri, que ara
Andrés, quina experiència recordes?
Bueno, que nos metía una caña que te dejaba pálido. Pero la verdad es que me fue muy...
Fue el que le recolocó cuando Andrés estaba de baja en el Mundial, le dio el bajón, sí. Y fue el que te puso cada cosa en su sitio y para que jugaras con Paraguay como jugaste.
Ya por molts anys, ara encara estan actiu.
Y las vértebras en su sitio.
En aquest cas, per què, jo us volia preguntar, Fernando, Chus, Àngels, per què creieu que hi ha hagut aquests canvis? Què passa amb la preparació física? Perquè és l'únic que hem conegut. És a dir, l'única conseqüència que hi ha
hagut. La mesura de xoc, la primera és aquesta.
Són potser canvis en la preparació física i
potser és una de les conclusions que ha tret l'estaf d'aquesta temporada. Han fet autoreflexió i han dit, hem perdut un munt de punts per decisions arbitrals, per fallar més que una escopeta de fira en alguns partits davant porteria, però també perquè hi havia jugadors que anaven absolutament tiesos al minut 10 de la segona part, i sí, això ho hem de canviar. I suposo que per aquí ha començat a cridar la dona, no? En aquest sentit.
Jo, pel que sé, el Raúl Martínez ja l'utilitzaven molts jugadors, perquè ja el coneixien de la selecció espanyola, i com que ja tractaven amb ell fora del club, el club va decidir incorporar-lo, perquè aneu amb ell fora, tinguem-lo al club, però pel que jo sé, crec que des del febrer ja estava treballant al Barça. Vull dir, no és una incorporació ara, coincidint amb l'acord amb Xavi per continuar aquesta temporada, sinó que ja al febrer el Barça li diu, escolta, per estar treballant amb els nostres jugadors fora, pues treballa amb ells.
Però si es detecta que hi ha un problema, que entenc que es detecta que hi ha un problema, per què es fa ara això? No es pot corregir durant la temporada?
Bueno, però jo crec que tu comences la temporada amb un staff i, home, fotre el ganivet enmig de la temporada ha de ser una cosa molt dràstica i molt greu, no?
No pots anar canviant l'estat.
Quins jugadors es van queixar que no...
Mira, sobre el tema del Tous, jo crec que aquest senyor tindrà... És guapo el cognom, eh? És de,
claro, recorda... Recuerda de Charles Montiel, claro.
Sí, diríem que és una... No, i que és una joia, no?
Claro. Bueno, escolta, no. Lo cito.
Deixant les tonteries, crec que és una persona que té molt nom a nivell de preparació física i el tema de la força, i el que crec és que aquí sí que han detectat comentaris de jugadors, fins i tot recordeu que hi ha jugadors que van demanar en aquelles xerrades que tenien el Xavi i ells, que el Xavi els deia, escolta, digueu el que vosaltres penseu, després de debacles com contra el Granada, que van empatar a casa, contra el Villarreal, que van perdre a casa, el Xavi els va donar la paraula als futbolistes, escolta, digueu la vostra, a veure què n'opineu, parleu lliurement. I va haver jugadors que van dir que necessitaven més canya física. Llavors, han arribat a la conclusió de si voleu més canya, doncs us posarem un tio que és expert en donar canya, perquè crec que ha treballat amb l'Antonio Conte.
Sí.
I Antonio Conte té fama de que si alguna cosa fa els seus equips és rebentar-los. Hi ha jugadors, testimonis de jugadors que han dit que en el primer dia de la pretemporada amb Antonio Conte pensaven que morien.
Sí. I carai, això és bo? Carai, això és bo?
Bueno, això al principi et rebenta, però et dona una base física per tota la temporada que fa que quan els altres baixin, tu encara tens aquesta base de, com que t'han matxacat i t'han donat aquesta base física, tu el cansament el notes menys.
Però perquè, implica... perdona, perquè Conte era un futbolista que no era un crac i es va mantenir a l'elit del futbol italià i europeu gràcies a una condició física brutal.
I va ser un pioner en els implantaments capilars.
Sí.
Carai. I això implica tenir una pretemporada adequada. Vull dir, si la carregues
gires,
de partits i de gires
Units,
i de compromisos i se t'ajunta al final d'una temporada amb entre que se'n van a Eurocopa, que si els Jocs Olímpics i la gira... Vull dir,
l'avantatge és que
aquesta preparació física necessita un temps. Aquesta càrrega física necessita un temps perquè, si no, arribes tieso a l'inici de la...
Però, Àngels, digue-li al directiu de torn, el que s'encarrega de les virolles, que no pots... L'entrenador diu que prefereix anar al Muntanyà o anar a la Vall d'Aran i que no pot anar a la gira dels Estats Units, que cobra 30 milions d'euros per fer 4 partits de costellada.
Però per això és tan important que els jugadors que poden duplicar competició... doncs que triïn una cosa o l'altra. Vull dir que els casos que poden fer Jocs Olímpics i Eurocopa, doncs que només facin una de les
aquí
dues.
Aquí això el Barça ho ha gestionat.
I crec que en el cas del Barça interessa que sigui Eurocopa, perquè els Jocs Olímpics coincideixen amb la pretemporada, precisament, i amb la gira.
Ja ho han gestionat, perquè si us en recordeu, al Lamine Yamal, nosaltres li vam fer una entrevista fa poc, i li vam preguntar, perquè clar, la federació diu, no, nosaltres el convocarem per l'Eurocopa, i els Jocs Olímpics ja ho deixem al seu parer. Si ell vol venir, doncs que vingui. I el Lamine va sortir, i amb 16 anys
per
va
sort,
dir
sí.
Que, home, el que estava clar és que si el convocaven per l'Eurocopa, el que tenia clar és que no aniria al joc.
I va citar l'exemple de Pedri, que però no va quedar gaire ben parat.
Algú li va dir, xato.
Algú l'ha assessorat molt
clar,
bé.
I no hem d'oblidar que si no va a Lamine i tal, potser hi ha lloc per Sergio Ramos, que ja volia anar als últims Jocs Olímpics, però Sergio Ramos volia anar també als Jocs Olímpics.
Sí, sí, sí.
Bueno, president, vostè diu que hi ha un nou fitxatge,
bueno,
no?
És que esteu comentant de la part física, però també ens hem reforçat a nivell judicial, a nivell legal. Hem fitxat una advocada que defensi el club.
Ah, sí?
L'Aran, Perquè ja estem farts d'injustícies a nivell arbitral com les del darrer clàssic i, bueno, i aquí gràcies a aquesta advocada podrem saber...
No sabíem res d'això,
sí.
Un nou bufet d'advocats.
Sí, l'Aran, Aran Vidal.
Aran?
Aran Vidal, preneu nota.
La coneixeu, Aran Vidal?
No. No. Gràcies a aquesta advocada...
Això no va estir la roda premsa.
No, és que això és una novetat, us la dono una exclusiva.
Ah, perfecte.
Després us queixeu.
Exclusiva.
Escolta, podrem dur els arbitratges a la justícia sempre que calgui perquè sabrem exactament a quina competència territorial, a quin jutjat, a quin lloc s'han de portar cada cas en concret, perquè ella és especialista en casos com aquest, de saber exactament a quin lloc s'ha de celebrar el judici. Mira, aquí la teniu.
Hoy ha venido Alejandro a nuestro despacho y nos ha dicho que le han presentado una demanda en Albacete. Pero él cree que la competencia territorial para este juicio la tiene la de su partido judicial. Por eso, si tú también estás en esa situación, en Aran Vidal Abogados podemos ayudarte.
És verídic,
això és verídic.
No, se la veu que té empenta i grapes.
No, i escolta, ei, en cas d'injúries, que a vegades ha passat que hi ha hagut aquí atacs al Barça, ei, l'Aran no té clar com fer-ho, eh?
Te han injuriado y no sabes si es un ilícito penal o civil. Si es así, en Aran Vidal Abogados podemos ayudarte.
Ei, i en casos d'incompliment com les palanques, que va haver la palanca de Barça Studios que ens van prometre uns calés que no van arribar, escolta'm, ella és especialista perquè també ha tractat casos com aquest.
Hoy a nuestro despacho nos ha venido un empresario y nos ha dicho que tiene un acuerdo extrajudicial con un proveedor. Ah, pero resulta que dicho proveedor ha incumplido el acuerdo extrajudicial.
Exacto.
Y nos ha preguntado que qué podríamos hacer en esta situación.
Ah.
Si tú también estás en esta situación, en Aran Vidal Abogados podemos ayudarte.
És el millor, és el millor
fitxatge. Sí, rotllem-nos-ho una miqueta, rotllem-nos una miqueta.
Ja està fet.
A veure què es diu a Madrid de com està la situació al Barça, Pedrerol.
Buenas tardes. Fuera música, fuera la chica de los tuits, fuera los tutores
con gafas,
dentro presentador sexy, música editorial.
Venga, editorial sexy.
Subimos, grabamos sesión. Hoy se ha confirmado el triplete del Real Madrid esta temporada, después de la Champions, después de muchas cosas, el triplete está en el saco. Después de la Liga, que ya está ganada, llega el mejor trofeo, el gran trofeo de los madridistas. La Cibeles no tiene sitio para celebrar la continuidad de Xavi Hernández. La mejor noticia,
el mejor
éxito del Real Madrid esta temporada.
Venga,
y te digo una cosa, gracias a esta decisión ya podemos asegurar el triplete el año que viene. Sextete, sietete,
bueno, sí.
Y el ochochete. Todos juntos. Champions League y Xavi.
Bueno, va, Pedrerol.
Champions League y Xavi. Venga, subimos todos, venga, chicas.
No subimos nada.
Aquí el que s'ha de dir, que no esteu dient com sempre, perquè aquí els solans de cabres aquest no s'entera de res, t'estàs deixant que aquí l'autèntic... Home, que l'autèntic artificiero perquè el Xavi s'aquedi al Barça ni és el Jan Lamportes, ni el Gomines,
no?
Ni ningú d'aquests. M'entens? Sí. Ni el president, ni els jugadors, ni sortir de la de Palamós. Aquí aconseguir que el Xavi s'aquedi al Barça és el Barratines, que és l'únic culer com cal que no l'esteu mencionant en aquest programa i no li doneu gaire canxa, m'entens? Hombre, ja li va explicar amb el Bengala, amb el Marc Bala,
li va explicar
clarament al Barratines, bueno, des del primer dia, la campanya que tenia en marxa.
Xavi Hernández, Xavi Hernández, Xavi, quédate,
veus?
Xavi, quédate. Jo sóc partidari de Xavi.
Pot ser que tu, Lluís, siguis l'última persona que queda dins de la Xavineta?
No, i si vas mirar la gent que entrevistaven a TV3 postpartit, que si tothom era pro Xavi, tot el camp.
Aquest és el Barratines?
Claro, i no li està donant canxa.
La gent blaugrana... Sí, clar, no? Des que ha fet aquesta camp, va decidir que marxava i sembla que ha decidit fer els canvis que ell creu que s'han de fer, doncs l'equip va posar els joves i l'equip ha començat a funcionar a tope, no? Estem d'acord. Una afició.
S'ha equivocat.
Calleu, que ho poseu nerviós.
Crec que no és així la lletra, eh?
Bueno, sí, bueno, clar, em fas posar nerviós. Xavi, quédate. Xavi, quédate.
Doncs mira, ho va encertar el Barretines. Veus? Eh? Sí. Té més suports dels que sembla. Canviem d'història perquè hi ha partidassa aquest
cap de setmana. Sí, haurem d'anar cap a Londres perquè aquest any el Barça masculí no guanyarà la Champions, però el femení és a 90 o 120 minuts de tornar a jugar una final de Champions sempre que demà a Londres capgiri el 0-1 encaixat fa una setmana a Montjuïc davant el Chelsea. Fa una estona parlaven en roda de premsa Jonathan Giraldez i Aitana Bonmatí, i ara s'entrena a l'escenari del partit a Stamford Bridge, l'equip ja preparat pel partit de demà. A Londres hi ha la Laia Coll. Saludem-la. Laia, bona tarda.
Hola, què tal?
Hola, Laia, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Va, sensacions, Laia.
Estranja que l'hora del partit l'Anaconda sí. comença a aparèixer. De moment és petitona, però comença ja a aparèixer l'Anaconda, perquè, clar, estem a l'expectativa que el Barça femení pugui remuntar aquest 0-1 i es pugui classificar per la quarta final consecutiva, per la final del 25 de maig a Bilbao.
Escolta, l'escenari imposa, perquè crec que sí, no? Deu ser tremendo, està allà.
Sí, sí que imposa, i a més, ara aquí sabeu que estàvem recordant, oi? El gol d'Iniesta. Mm, el gol d'Iniesta del 2009... que va classificar el Barça per una nova final de la Champions, ara l'estàvem recordant. Sí. És un escenari que porta molts bons records pels culers, sí, i que demà estarà ple, perquè només queden 800 entrades disponibles, per tant, Stamford Bridge demà presentarà la seva millor gala per viure aquesta tornada de les semifinals de la Champions.
I Jonathan Giraldez i Aitana Bonmatí, quines sensacions tenen? Hi ha confiança en poder capgirar l'eliminatòria o què?
Sí, hi ha confiança i els veig molt tranquils, que al final és un 0-1 en contra. Evidentment el Chelsea té avantatge, però que no és una distància molt gran la que tinguin, i que per la mentalitat d'aquest equip, per la idiosincràsia, no canvia molt el plantejament que han de fer demà al partit, sinó que és sortir a guanyar, que són un equip que sempre busquen atacar al màxim, fer el màxim de gols, i per tant que tampoc els canvia molt el plantejament. Evidentment són conscients que hauran de fer retoc respecte a la setmana passada, que hauran de jugar millor, perquè el Barça no va jugar bé a Montjuïc, però han entrenat bé aquesta setmana. Això és el que ens comenten des del vestidor, i amb confiança que podran capgirar aquest resultat aquí a Stamford Bridge.
Ja deies que el Barça no va jugar bé, el Chelsea també va saber desactivar Aitana Bonmatí. En aquest sentit, el Jonathan Giraldez ha explicat si hi ha algun pla alternatiu o alguna estratègia, no sé, per desactivar això que va plantejar el Chelsea a l'anada?
No s'han mullat molt respecte a la tàctica cap dels dos entrenadors. Una mica han volgut amagar les cartes i mantenir el mateix discurs. Emma Hayes, que el favorit és el Barça, que és el millor club del món, enviant elogis al conjunt blaugrana, i Jonathan Giraldez s'ha limitat a dir que el que han de fer és atacar i crear el màxim d'ocasions possibles. És cert que el partit de la setmana passada es van ajuntar dos factors. Un, el Barça no va estar bé, no va estar bé en les passades, en la connexió entre els futbolistes, i després que el Chelsea va sortir bé al partit i va saber portar el partit al seu terreny. Un treball molt mental aquesta setmana a les jugadores del Barça, en que no caiguin en l'error d'entrar en la frustració o aquest joc que vol el Chelsea, que el que buscaran una mica el conjunt anglès és anar frenant el partit i tallar-li al Barça el ritme perquè no puguin aplicar el seu joc. S'ha treballat molt també aquesta setmana perquè les jugadores no caiguin en aquest joc, i jo crec que el Barça, doncs evidentment, el que buscarà serà intentar fer un gol i aquí també igualar les taules al marcador, i que sigui el Chelsea també qui comenci a notar aquesta pressió de classificar per una nova final de la Champions.
Àngels.
Laia, com està la Caro? Perquè jo crec que és una jugadora clau, que no se la va veure massa fina en l'anada, però que en les altres eliminatòries i en la final contra el Chelsea sempre ha marcat. I jo crec que si la Caro està bé, el Barça està bé.
Saps què ha passat, Àngels? Que el que li va passar a la Caro, que abans de l'aturada de seleccions va acabar tocada, per això ja no va anar amb la selecció de Noruega en l'última concentració, i arribava just en el partit de la setmana passada, perquè dissabte només havia completat dos entrenaments sencers amb l'equip, i això li va passar fora perquè físicament no estava al 100%, és a dir, que si no haguessin sigut unes semifinals de la Champions, no hagués jugat. Uh-huh. Per tant, aquesta setmana ja ha tingut una setmana més de marge. Dimecres el Barça, a diferència del Chelsea, va jugar, i Graham Hansen va descansar, també va descansar i tant, és a dir, que les jugadores més importants, que seran segur l'11 titular, van descansar aquest dimecres. Per tant, s'espera que Graham Hansen estigui ja més en les seves condicions, que són unes condicions, i l'hem vist brillar aquesta temporada, de pilota d'or. Per exemple, l'any passat aquí a Stamford Bridge va fer un golaç que va donar la victòria al Barça.
Qui segurament seguirà molt atentament aquest partit serà l'Andreu Buenafuente.
Sí.
Ja està a punt per si el Barça es classifica.
Anirem la meva filla, anirem la meva filla, però a veure si aquest cop ho fem més fàcil que l'última vegada, perquè en aquella ocasió ella va marxar abans, havia marxat abans la meva filla amb unes amigues, ens havíem de trobar...
Va ser tot un lío, Andreu.
Ens havíem de trobar, jo no la trobava, llavors va aparèixer per allà el Víctor Pazzi, que, bueno, que me'l vaig trobar a l'aeroport, i bueno, va ser una mica còtic, si mira, van així, així.
Vaig de parar de suport, perquè ella ha marxat amb unes amiguetes, van marxar ahir la tarda, sí, per tant estan fent un viatge per França fins a arribar a Turí, i ara ens trobem per dinar a Turí, sí.
I és molt que s'ha preguntat en previsió de resultat i del que pugui passar.
Jo soc molt dolent fent previsions, però ahir de nit em vaig acollonir una mica, perquè vaig escoltar que, home, hauríem de ser cautelosos, no? I tenim un Olímpic de Lió potent. I jo penso que està un 50-50, però vull pensar que aquest equip té màgia, no? I estem en un moment en què li surten les coses. Jo crec que guanyarem.
Sí, bueno, pues el problema va ser que vam arribar a Turí, no trobava la meva filla, vaig tornar-me a trobar el Patxi, i sí, va ser una mica desastrós. Sí,
ens l'hem trobat aquest matí, de bon matí, a l'aeroport del Prat, per venir fins aquí a Milà. Andreu, què tal?
Molt bé, molt bé.
Estàs molt ben acompanyat.
Sí, que és com un reality que m'esteu fent, no? Molt bé, sí, home, ja ens hem trobat tots i ara ja a punt d'entrar, perfecte.
Escolta, però tu m'has dit que la teva filla s'havia avançat i que encara no us trobeu.
Bueno, és que som un grup bastant complex, uns aparquen aquí, altres allà, i finalment ens tornem a agrupar. Està a punt d'arribar. Però és veritat, la meva filla està aquí, ho dic per la família, que no es pensi que no està sortint en cap imatge. Està bé, la nena està bé.
És que estaves tu assegut a l'aeroport, sol en una cadira, sense ningú més.
Sí, ja, bueno, esperant. Com a la pel·lícula aquella de la Terminal.
Exacte.
I bueno, clar, amb el pesat del Pat, si no em parava de fer preguntes, li vaig de fer un pronòstic i, bueno, escolta, va néixer la cosa.
Escolta, així, previsió de partit i resultat.
Hòstia, jo cada vegada estic més inquiet. Jo ara mateix és una victòria, molt però bé. Patint, suant una miqueta. Importantíssima primera mitja hora.
Crec. Què passa la primera mitja hora?
Es decideix la final, absolutament.
El bàsquet és al revés, al final, eh?
Sí, bueno, deixa't estar. Però jo crec que si podem marcar ja no un gol o dos, sinó un estil, un domini de partit, podríem tenir-ho a la butxaca, crec. Però no ho sé, noi.
Com va acabar la cosa?
No, pues la primera
3,
mitja hora,
no,
la primera mitja hora l'Olímpic de Lió va fotre 3 gols.
Sí, amb la primera mitja hora. El tema de Pitoniso no és el teu fort.
No, però Pitoniso. Marc, ho va encertar.
Pitoniso txec. Com veieu aquest partidàs?
És que jo crec que no pot tornar a repetir-se un partit com el de l'anada. El Barça ha jugat superbé tota la temporada. Porta molts anys que és... si no la favorita de les màximes favorites, i jo crec que difícilment es repetirà un partit sense ocasions de gol del Barça. És que no va xutar entre els tres pals fins que va sortir l'Alexia al final, que hi va haver un xut que crec que ni tan sols va entre els tres pals.
I quina gestió, Lai, es farà de l'Alexia?
Jo veig que Giraldez farà un 11 bastant similar al de l'anada i jo ubicaria d'entrada Alexia a la banqueta. Crec que potser fa alguns canvis als laterals i que podia entrar Lucy Bronze en l'11 titular, i per l'esquerra no sé si posaria a Ona Batlle o a Rol. Imaginem Alexia sortint des de la banqueta.
Digues, Xus.
Jo crec que el Barça és millor individual i col·lectivament en totes les posicions. Potser podríem discutir a la porteria, però... la baixa de Mapi León es va notar molt, però jo crec que és millor equip individual i col·lectivament, i Giraldez té molt més recursos tàctics que no Emma Hayes, per tant jo tota la confiança perquè aquest equip faci la seva cinquena final en 6 anys seria, no?
Sí, per cert, evidentment demà podreu seguir el partit en directe al Chelsea-Barça des de les 6 de la tarda a RAC1, i aquesta nit, Laia, el tu diràs especial des de Londres, no?
Sí, especial des de Londres i amb protagonistes d'autèntic luxe. Parlarem amb Patrick Guijarro, la migcampista del Barça. També parlarem amb una doble campiona d'Europa amb el Barça, cara a l'Arsenal, perquè ens faci una mica de scouting del rival, que és Laia Codina. Conversarem també amb la penya barcelonista de Londres i farem tertúlia amb especialistes. Analitzarem les claus del partit per on pot passar aquesta remuntada del Barça i alguna sorpresa més que us tenim preparats, els del Tudi acudiràs aquí a Londres a partir de 2:15 de la nit.
Molt bé. Laia, que hi hagi sort. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Hem d'acabar, però abans, el Xus Carrillo, una referència a l'handbol, volies fer?
Que ahir van fer una masterclass a París, els jugadors de l'equip d'handbol del Futbol Club Barcelona. Van posar dos peus a la final fort de Colònia, de l'Anxes Arena, i la meva felicitació a Juan Carlos Ortega i a tot l'equip i a tot l'estaf.
Jo també felicito.
Si van guanyar el PSG, que almenys handbol guanyem el PSG.
Jo també felicito, però com es diu el club? Futbol! Club Barcelona.
Bueno, va,
parlant de futbol.
Àngels, Xus, Fernando, moltíssimes gràcies. Vinga. Que vagi bé. Fins una altra. Adéu.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. Versió RAC 1. RAC 1.
No et perdis Ifigènia d'Eurípides al Teatre Lliure amb Emma Vilarasau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Vols canviar de somriure? A Grup Doctor Bladé gaudeix d'un somriure perfecte amb les tècniques més avançades en ortodòncia invisible. I amb motiu de la inauguració de la nostra clínica Sant Cugat, et fem un escaneig 3D gratuït de la teva boca i un estudi personalitzat. Informa't a bladegrup.com. Grup Doctor Bladé.
Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci dempeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH-125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança a tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH-125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
Aquesta primavera fes maig amb tot el que t'emociona. Crispetes cruixents, deliciosos refrescos, una butaca supercòmoda i l'emoció de veure la teva pel·lícula preferida a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, El Especialista. Gaudeix-la també en versió original i iSense. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Takeuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983. Ara, a Balmes 228.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
RAC 1. Tots som 1.
Llavors, el tema és que, clar, a les seccions...
Sí, doncs pues perdona que t'avigui, és que ja n'hi ha prou.
A les seccions s'ha volgut subratllar un partidàs que va fer l'embol.
El Xavi sigue, se queda, no hi liga, no hi mopa, no hi xampos, no hi ha res, pues què passarà? Que si les seccions d'allò, que si parlarem del bàsquet mano, les opcions del Roger Grimau, que si el handball mano també, a veure què passa con la porteria, si se hace grande d'allò, són seccions, i el Futbol Club Barcelona és futbol. Club Barcelona.
És un club poliesportiu.
Futbol.
Jo m'he perdut,
ella. Barcelona. No futbol sala. No a la secció de pintura con los pies i d'allò que a vegades també d'allò. No, 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 no. Futbol Club Barcelona. O el femení, que d'allò, la secció femení també
parla. Què passa amb el femení?
Que
el femení
molt bé. Que jo vaig anar a la final, de l'any passat. Però el Futbol Club Barcelona és el Futbol Club Barcelona.
Doncs res, ara te'l deixem aquí perquè t'acabi de desenvolupar.